Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Som dimarts 13 d'agost de 2024 i a Ràdio Vilafranca engeguem el Penedès Gamma Extra. Només ho direm, i aquí queda. Avui és dimarts i 13. Ja està, no direm res més. Nosaltres farem com qualsevol altre dia i amb més ganes, fins i tot. Us acompanyem des d'ara i fins a les 12 i en nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Ara som escalfant motors amb aquest sumari i de seguida ja saludem el Marc Paredes, que ens porta la previsió meteorològica i potser inclourà algun petit canvi. Aviam què hi diu, en uns minuts ens ho confirma. Després del temps passarem pel quiosc digital i comentarem les portades dels diferents rotatius d'aquest dimarts 13. I un cop estiguem informats, comencem el matí amb bon peu amb l'entrevista. Avui comptarem amb el vicepresident de Creu Roja al Penedès i amb una de les tècniques de l'equip, la Mònica Sanouja, per comentar la posada en marxa de l'alberg humanitari de Creu Roja, un alberg per a temporers, tot un clàssic a Vilafranca, que arrenca dilluns vinent, i també farem balanç de les activitats de l'entitat aquest any passat. Així ens plantarem a 9:45, cita amb l'actualitat penedesenca, el flash, el primer dels tres que escoltarem aquest matí. A 9:45 tenim amb nosaltres l'Èlia Vidal, la nostra cuinera de capçalera, que ens porta un nou capítol de la seva cuina de Carmanyola. A les 10:06 obrirem la segona hora amb el Hub a càrrec de la Laia Paretes i el Jordi Canxales de La Fatxenda. Avui parlant de tecnologia en l'educació i l'experta convidada és la Mireia Usar, doctora en Educació i TIC i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili. A 10:45, segona cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius i tot seguit Esport i Èxit amb Carles Folguera. A les 11:06, 11:07 recollirem el trending topic d'aquests dies i tot seguit obrirem concurs quan faltin un parell de minuts per un 11:15. Seguirem regalant números per la caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits que sortejarem aquest divendres i que podeu anar a recollir dissabte mateix a la seva parada a la Rambla Vilafranquina, coincidint amb el mercat. A 11:45, última cita, últim flash informatiu, 5 minuts per actualitzar-nos i acabarem de bon rotllo, defugint tots els mals auguris d'aquest dimarts 13, punxant bona música dels 70.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
Amb Marc Paredes descobrirem el temps d'aquesta setmana, si hi ha algun petit canvi. Marc, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquest dimarts i ho fem ja amb canvis. Avui, de fet, tindrem ja aquest aperitiu del fort canvi que, sobretot, el notarem a partir de demà. Aquest dimarts, però, Aquí al Penedès ho haurem d'anar seguint amb atenció, perquè els models ens assenyalen que, en conjunt i en principi, aquí a casa nostra el temps estarà marcat per l'estabilitat, però ja amb més nuvolades i unes temperatures que al migdia no s'enfilaran tant com els darrers dies, i és que avui les màximes en molts punts del Penedès quedaran per sota d'aquests 33-34 graus, per tant no arribarem ni de bon tros d'aquests 36 com sí que vam assolir dies enrere, i de cara a la tarda serà quan tindrem més probabilitat de que aquí doncs caigui alguna gota. En principi no, perquè la major part de la inestabilitat es concentrarà cap al Pirineu, per Pirineu, també cap a la Catalunya Central, cap als comarques de Lleida i cap al sud de Tarragona, cap a l'àrea de Barcelona, cap a Girona i també cap a les comarques del nord del Camp de Tarragona. En principi, avui a la tarda, el temps serà més estable. Però atenció, perquè a partir de demà ja notarem aquesta clara baixada de les temperatures, per tant, una refrescada, dormirem una miqueta millor i, a més, amb precipitacions. Demà sí que tenim avisos més generalitzats, fins i tot a casa nostra, per possibilitat de pluges intenses, també en forma de tempesta. Demà, precaució, haurem d'anar seguint amb atenció, i el que sí que notarem, com ja he dit, serà aquesta refrescada després de molts i molts dies amb temperatures molt altes. I aquesta refrescada ha vingut, si més no, per quedar-se durant uns quants dies. Aquesta podríem dir que serà la bona notícia de les properes jornades. I demà precaució, perquè insisteixo que tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per fortes pluges a molts punts de Catalunya. Avui encara haurem d'esperar, però a partir de demà veurem si arriba aquest esperat canvi de temps o no. Que vagi bé, fins demà.
Gràcies, Marc, quina alegria que ens dones. Passem pel quiosc, comencem amb l'Ara. Junts avança el seu congrés a l'octubre per redefinir el rumb. Turull anuncia que l'objectiu és rellançar l'independentisme sota el lideratge del seu partit. La foto és pel govern Illa, que es posa en marxa. El Barça de Flick, ple de joves, naufraga el Gamper contra un efectiu Mònaco. I el Prat supera el rècord de viatgers en un mes de juliol. Més de 5 milions de persones han passat per l'aeroport. El govern s'estrena creant un comissionat del Pla de Barris, titula el periòdico aquest dimarts. Els 16 consellers de la Generalitat prenen possessió del càrrec. Gaudí, ruta estrella del bus turístic. Els creueristes fan que s'incrementi el nombre de viatgers del servei, que té també el Camp Nou i Montjuïc com a grans reclams. El Barça de Flick cau en el Gamper contra el Mònaco. Els Mossos creuen que els agents detinguts van abusar de les seves funcions. I 3 anys de llei Rider encara amb milers d'autònoms. El protagonista de la portada d'aquest dimarts, el Punt Avui, és Albert Gené, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Destaquen aquesta frase: el meu desig d'aniversari és que Catalunya sigui independent. I 3 titulars més: el nou govern del canvi d'època, foto del govern d'Illa al complet, l'inici de les obres d'Estarota la mobilitat a l'entorn de l'estació de Sants i derrota clara del Barça contra el Mònaco en el Gamper 0-3. La Vanguardia titula "Bany de realitat d'un Barça molt verd". L'exèrcit d'Ucraïna consolida la seva ofensiva en territori rus. Rússia admet per primera vegada la rellevància de la incursió de les tropes de Kiev i amplia fins a més de 90.000 la xifra d'evacuats. Foto també pel govern Illa, el govern que haurà de millorar els serveis. La calor va causar més de 8.000 morts el 2023 a Espanya. Alerta per un incendi forestal a les portes d'Atenes. La massificació de les platges arracona el nudisme.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
A la Creu Roja al Penedès no fan vacances. Aquest agost, a les portes de creuar-ne el meridià i coincidint amb l'inici de la verema, bona part dels esforços, per exemple, es dirigeixen a gestionar l'alberg humanitari per als temporers i acaben de publicar fa 4 dies el balanç d'activitat del 2023. De tot plegat en volem parlar. I hem convidat el vicepresident de Creu Roja al Penedès, Àlex Benesseit. Bon dia.
Hola, bon dia.
I a una de les tècniques de Creu Roja a la comarca, la Mònica Sanahuja. Benvinguda, Mònica.
Gràcies, bon dia.
Tots els esforços, dèiem, s'aboquen aquests dies a posar a punt aquest alberg humanitari que acollirà els temporers de la Verema. En quin punt esteu ara mateix?
Doncs estem organitzant aquesta posada en marxa, aquest dispositiu, que començarà dilluns vinent, dia 19, i que el mantindrem obert fins l'11 de setembre. Per tant, ara, aquests dies previs, doncs, estem fent contactes amb els proveïdors, acabar de tancar tot el que envolta i tot el que necessitarem per tenir aquest dispositiu en marxa tots aquests dies.
Quins serveis oferirà l'alberg humanitari a aquests temporers que s'hi acullin?
Doncs les persones que arribin a l'alberg els hi oferim servei de dutxa, servei de sopar, poden pernotar, poden passar la nit, i l'endemà sí que els hi donem un petit esmorzar o pícnic, segons doncs, les seves preferències i necessitats.
Com arriben aquests temporers? Han de ser derivats per alguna administració, la mateixa persona que els contracta i els fa venir? Són passavolants? Això ha anat canviant, no?
Sí, les persones que poden entrar a l'alberg són aquelles que arriben a territori, que arriben a Vilafranca o a comarca, perquè estan buscant feina per la Verema. Aquestes persones que tenen permís de treball i que, per tant, estan buscant aquesta feina, passen primer per la policia local, aquest és el circuit, passen primer per la policia local, ells són els que miren que aquestes persones estiguin donades d'alta a la seguretat social i que no estan en aquest moment en actiu, s'hi fan un document i ens els deriven, ens els passen cap a l'alberg.
Directament?
Directament.
Quants dies s'hi poden estar? Hi ha un màxim i un mínim?
Bé, sí, no. Diem unes 3-4 nits, però la veritat és que des de la Covid no hi ha cap dia que omplim la totalitat de la capacitat, que estem al voltant de 50 places. El dia, l'any passat, el 2023, que vam tenir més persones dormint, van ser de 21. Per tant, sí que diem unes 3 nits, però si aquella persona necessita passar algunes nits més i l'alberg no està ple, té capacitat doncs, per poder acollir-lo unes nits més, doncs, per suposat que el tindrà obert.
Entenc que és un espai temporal fins que troben feina i els donen allotjament.
Sí, aquesta és la idea, que nosaltres oferim aquest espai mentre busquen feina. Una vegada doncs, tenen feina, representa que amb aquest sou, amb aquests diners, doncs, ja es podrien pagar un allotjament. Això és la teoria, després la pràctica doncs, ja la coneixem, que això és molt complicat.
Quantes persones vau acollir l'any passat i quantes n'espereu aquest any? Similar?
Sí, similar. Amb un total d'unes 48 persones, sent el setembre, normalment és per festa major i els dies posteriors, al principi de setembre, quan tenim el pic, quan tenim el màxim de persones en l'alberg. I l'any passat crec que era això, el dia 4 o el dia 5 de setembre, que vam tenir 21. Sí, es preveu doncs, que vinguin, ens arribin el mateix número de persones.
Bàsicament homes, i d'on venen?
Bàsicament homes, això no treu que si hi ha alguna dona que vingui a la comarca, que vingui a Vilafranca per buscar feina en la Verema, i es vulgui adreçar, doncs per suposat que l'acollirem i que s'hi pot quedar. Majoritàriament doncs, són persones del Marroc i d'Àfrica. Ghana i bastants del Sàhara, també.
I també voldríem saber, pel que fa a l'equip tècnic, els tècnics de Creu Roja, que estaran al capdavant gestionant aquest alberg, de quin equip disposeu?
Sí, com fa bastants anys, l'equip són de 3 persones. Una és una responsable, és la coordinadora, que ella ja fa uns dies que s'ha sumat a l'equip tècnic de l'oficina per fer, doncs, acabar de tancar tota aquesta coordinació amb proveïdors, empreses doncs, que també col·laboren, tema de gestió de voluntariat. I una vegada comenci, per tant, la setmana que ve, s'hi sumaran 2 tècniques més que acabaran d'omplir els diferents torns que està obert l'alberg i que, per tant, doncs, aquesta suma, aquesta coordinació d'aquestes 3 persones juntament amb l'equip de persones voluntàries, són els que donaran resposta, cobertura a aquest dispositiu d'alberg.
Fa uns anys va semblar que l'alberg ja no seria útil, que no caldria, però aquí seguiu.
Aquí seguim i és un gran debat, perquè el tema de vivenda, d'allotjament, doncs crec que està sobre la taula i estem, des de Creu Roja, molt, molt preocupades. L'alberg és necessari. Si aquest dispositiu és el que realment dignifica les persones o si és el que realment es necessita a llarg termini, doncs a sobre la taula ha d'estar i en els debats i en els discursos i amb les persones doncs, que pertoqui treballar-ho. Hi som, l'Ajuntament és qui ens fa aquest encàrrec, l'Ajuntament té aquesta voluntat d'acollir aquestes persones que arriben en busca de feina i no tenen on anar a dormir, i Creu Roja està aquí doncs, per donar resposta i per seguir amb la cobertura i aquesta coordinació de l'alberg.
Recorda'ns el circuit, per si algú sap d'algun temporer que es troba en aquesta situació, que pot necessitar els serveis de l'alberg humanitari, on s'ha de dirigir inicialment?
Sí, primer de tot ha d'anar a la policia local, que s'han obert fins a les 7 de la tarda, i un cop en allà, entregant la seva documentació, miraran que aquesta persona estigui donada d'alta a la Seguretat Social, que no estigui en actiu, i ens el derivarà cap a l'alberg de Creu Roja, que estarà ubicat, situat al pavelló d'aquí de Vilafranca. Nosaltres obrim les portes a les 8 del vespre, fem la recepció, ja doncs, els orientem a les dutxes, sopar, dormir, i l'endemà a les 8 del matí poden marxar a buscar feina i nosaltres, per tant, tanquem a l'alberg fins al vespre.
Fins a les 8 del vespre.
Correcte.
Hem començat parlant de l'alberg humanitari que es posa en marxa dilluns vinent, però d'altra banda Creu Roja ha publicat aquest estiu, fa pocs dies, el balanç de la seva activitat de l'any passat, aquest 2023. Àlex, quines xifres surten i on es veu que hi poseu més esforços? Com ha anat en general?
Bé, el que veiem és que hi ha hagut un increment de persones ateses, hi ha un 30% més que l'any 2022. Això no són bones xifres, perquè significa que cada vegada hi ha més persones vulnerables que necessiten l'ajuda humanitària. Per altra banda, és una altra satisfacció el poder atendre-ho. Però també hi ha hagut un increment en el nombre de, no de persones ateses, sinó de situacions. Una persona pot ser atesa diverses vegades. Llavors també hi ha hagut aquest increment. Ens dirigim sobretot amb la infància, joventut també, sobre la pobresa infantil, ocupació, també és una altra àrea molt important, i estem dedicant, amb la mesura del possible, tot el que és la causa principal del medi ambient, la problemàtica futura, i orientar, educar i sensibilitzar a la societat. Aquestes són les àrees. Ja saps que la Creu Roja, la base és el voluntariat, tots els òrgans de govern són voluntariat, és a dir, que aquí tot està fet amb ganes d'ajudar, i el que s'intenta és fer una Creu Roja que treballi per a les persones, és una humanitària per a les persones que ho necessiten, que treballi per a les causes que originen la discriminació, la falta d'oportunitats, l'ocupació, la pobresa, etc. Salut, per una altra banda, també educació, arribar a tot arreu, no? Llavors, és una situació més aviat, diem, transversal, no?, que ocupa tots aquests sectors. Aquestes són les grans línies, i la gran línia és l'objectiu del 2030, no?, del canvi climàtic i així. Bé, les xifres concretes podem parlar més bé.
La Mònica les té al cap.
Sí, que ella les té al cap.
Quantes persones heu atès, Mònica? Que això és molt gràfic.
Sí, clar, hem de diferenciar. Hem atès al voltant de 8.000 persones, però les intervencions que hem fet estan al voltant de 24.000.
Per què aquesta diferència?
Exacte, perquè la mateixa persona Vol dir que l'hem atès, pot ser dintre del mateix projecte, en diferents ocasions, per exemple, en ajudes sanitàries, fem copagament a la farmàcia, vol dir que al gener el puc ajudar doncs, amb aquesta ajuda, però al febrer també, al març també. Per tant, a aquesta persona ja li estic sumant una sèrie d'intervencions dintre del mateix projecte. Però, a més, nosaltres treballem transversalment. Vol dir que no només intervenim amb la persona dintre d'un únic àmbit, com en aquest cas doncs, de l'exemple seria salut, sinó que també treballem coordinadament amb ocupació, amb el tema d'intervenció social, si hem detectat que necessita també suport en kits d'higiene o en el pagament del lloguer. Per tant, el número d'intervencions és molt més elevat perquè cada vegada més estem potenciant aquesta transversalitat dintre de la nostra assemblea, dintre de la nostra institució.
La infància i la joventut són pilars, no?, de l'atenció d'aquest darrer any i sempre a Creu Roja al Penedès?
Sí, correcte. Sempre ha sigut i els nostres projectes, tant la campanya Joguines com Èxit Escolar, són dos projectes que estem fent una atenció molt, molt transversal dintre l'assemblea. Com et deia, aquests infants no només venen i puntualment fem una ajuda, sinó que des d'altres àmbits fem una atenció perquè la seva situació és complexa, és d'extrema vulnerabilitat. Infància doncs, és un dels projectes que hi tenim aquesta mirada i que hem de vetllar doncs, per protegir-los.
El vicepresident ens recordava que la base de Creu Roja és el voluntariat. Doncs l'altra cara de la moneda és presentar aquest equip, aquest voluntariat que ha fet possible aquestes intervencions i ser present, no?
Sí, aquest any, el 2023, estem parlant d'unes 342 persones voluntàries a nivell de l'Alt Penedès. No només és Vilafranca, sinó que també tenim delegació a Gelida, Subirats i Sant Pere. I el conjunt doncs, de totes aquestes persones voluntàries són les que fan possible que tots els projectes que tenim en cartera a l'Assemblea s'executin i que puguem arribar a totes aquestes persones que realment ho necessiten.
Calen més voluntaris? Quin missatge voldríeu transmetre a través dels micros de Ràdio Vilafranca?
Sí, Sílvia, ens calen voluntaris, naturalment, perquè els projectes es fan només si hi ha voluntariat, però també ens cal socis. És la base, perquè tots els projectes s'han de finançar amb les aportacions dels socis, les donacions, el sorteig de l'or, que ja ha sigut i no ens ha tocat, però bueno, algú li haurà tocat. I aquestes són la manera de captar els recursos. És important, per nosaltres és molt important, que hi hagi aquests recursos per poder endur endavant els projectes que tenim. Però clar, aquests projectes sense voluntariat no funcionen.
Com us dèiem a l'inici, al peu del canó, 365 dies a l'any, també aquest mes d'agost. Moltes gràcies, Àlex i Mònica, per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé la gestió d'aquest alberg a partir de dilluns i bon estiu.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia, són 9:45 del matí i encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. La majoria de campaments i colònies d'estiu finalitzen amb un balanç molt positiu. A mesura que va avançant l'estiu, van finalitzant les activitats de lleure per infants i joves. Si fa unes setmanes el que acabava eren els casals d'estiu, ara és el torn de finalització de les colònies i campaments que organitzen diverses entitats de Vilafranca. L'agrupament d'Escolta i Guia La Canadenca eren un dels col·lectius que posava punt i final als campaments d'estiu aquest passat cap de setmana. Un dels grups, el que comprèn els infants des de sisè de primària i fins a segon d'ESO, arribava el dissabte a l'estació d'abusos de Vilafranca després de 10 dies de ruta per la comarca de l'Alt Empordà. Enguany s'ha optat per no anar a la zona dels Pirineus i fer una ruta per una zona costanera, després de preguntar als infants quines eren les seves preferències. Així, no només s'ha fet estada a un sol lloc, sinó que s'han visitat diverses ubicacions, com Roses, Figueres i Sant Pere Pescador. Els infants participants han acabat els campaments molt cansats, però alhora contents d'haver viscut grans experiències plegats un any més. La Policia Nacional va detenir un home a Gelida per diferents delictes i per presumpta vinculació amb el terrorisme jihadista. Segons un comunicat, se l'ha expulsat de l'Estat perquè suposa una greu amenaça per la seguretat nacional. A més, té prohibida l'entrada a l'espai Schengen durant els propers 10 anys. Segons la policia, l'arrestat havia aconseguit infondre un estat generalitzat de temor entre els veïns de Gelida amb una conducta violenta i difusió de missatges amenaçadors. Se l'acusa de protagonitzar incidents violents i actes de repulsa cap a les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, a més de compartir imatges a les xarxes en què feia amenaces de dur a terme accions violentes i enaltiments d'actes terroristes comesos per Daesh. Agents de la Comissaria General d'Informació, en coordinació amb la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona, van detenir l'home a qui es va iniciar un expedient d'expulsió en col·laboració amb la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres. Finalment, ha estat expulsat del país. El Servei Català de Trànsit prepara un pla de xoc a l'AP7 per reduir-ne la sinistralitat. Aquesta via, al seu pas pel Penedès, està registrant darrerament moltes incidències, en bona part degudes a l'augment del volum de trànsit que hi ha des que es van retirar els peatges. L'incendi d'un vehicle a l'alçada de la Granada el passat 31 de juliol, l'accident amb 4 vehicles implicats a Gelida l'1 d'agost i l'accident d'aquest dilluns a Subirats, amb el conseqüent col·lapse de la via, són només els exemples més recents. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, el Servei Català de Trànsit està redactant un projecte que preveu crear un tram de velocitat variable de 100 km a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i el Vendrell. El diari també diu que està previst instal·lar nous radars mòbils. Hi haurà especial atenció a la zona de l'Ebre per garantir que els camions circulin per la dreta. De la mateixa manera, es preveu instal·lar un sistema de control d'entrada a l'autopista que deixa accedir a la via en petites dosis i així evitar congestions. El pla del Servei Català de Trànsit és pel període 2024-2025 i té un pressupost de 8,3 milions d'euros fins l'any que ve. Sergi Oliva, assistent al general manager dels Portland Trail Blazers, serà el pregoner de la Festa Major de Gelida. Aquesta localitat, el penedesenca, tindrà un pregoner molt internacional per la seva festa major. Sergi Oliva Valls és ni més ni menys que l'assistent del general manager de la franquícia dels Portland Trail Blazers de l'NBA i dissabte 17 d'agost a 8:45 del vespre durà a terme el pregó de la festa de la seva Gelida natal. Aquest municipi, el penedesenc, celebrarà les seves festivitats del 16 al 20 d'agost i el moment del pregó és un dels més esperats. Sergi Oliva, nascut el 1984, és doctor en computació i va treballar com a investigador a la UPC. La seva experiència i especialització en estadística avançada li va obrir les portes de la millor lliga de bàsquet del món. Abans d'anar als Estats Units, durant 12 anys, va entrenar diferents categories amateurs de bàsquet a Catalunya. El 2014 es va incorporar als Philadelphia 76ers i allà va arribar a ser director d'Analítica i Innovació i més tard va fer el salt com a vicepresident d'Estratègia. A l'octubre del 2020, Oliva va ser anomenat assistent de l'aleshores entrenador dels Utah Jazz, Quinn Snyder. Més tard, al maig del 2022, es feia pública la seva arribada als Blazers per ocupar el seu càrrec actual.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 04 33 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart. La màgia de compartir.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Ràdio Vilafranca. Passen 8 minuts de 2:15.
Penedès Gamma Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.
L'Èlia Vidal ens acompanya cada dimarts amb la seva cuina de Carmanyola. Aquesta cuina estiuenca, de jo porto, de pícnics, de sortir. Èlia, bon dia.
Bon dia.
Avui ens proposes fer barbacoa.
Sí, a l'estiu toca.
Sort que afluixa la calor i que refrescarà i que ve aigua.
I tant.
Perquè
i tant.
Serà més fàcil fer barbacoa.
Sí, sí, sí. Sobretot en espais oberts, que ara de moment amb alertes i això no es pot tant, però sí, a casa, en alguna piscina, alguna masia d'aquestes que tenen barbacoa i piscina, és bastant...
És un clàssic d'estiu també, no?
Clàssic d'estiu.
No pot faltar, malgrat la calor.
Sí, sí.
I què hi posarem en aquesta barbacoa?
Aquesta us proposo aquest cop utilitzar la Carmanyola com a recipient únic i exclusivament de transport, de preparar-ho a casa i anar fins al lloc on hi hagi barbacoa. I avui us proposo broquetes, típics pinches morunos, els típics allò trossos de carns ficats uns damunt dels altres en una broqueta, ja sigui de fusta o jo a casa les utilitzem... Les de metall reutilitzables les posem al rentaplats, es renten i estupendo. I una mica diferents, és a dir, sortint, és a dir, tots sabem agafar trossos de carn, no? Les que ens venen a la carnisseria i utilitzar-les, que estan molt bones.
I una mica de pebrot entremig.
Sí, una mica de pebrot, una mica de ceba. Llavors és una mica com porto com 4 propostes, 4, 5, algunes tenen moltes variants possibles. Per poder-ne fer, inclús algunes per aquells amics vegetarians i vegetarianes que tenim tots.
T'has en recordat d'ells. Molt
sí.
Bé, un 10.
Aleshores, primer us proposo una... Són molt fàcils. L'elaboració sempre és els ingredients, un punxat darrere l'altre. No hi ha més. Aleshores, us proposo una combinació que és amb pinya i gambes. Llavors, les gambetes pelades que venen a qualsevol... Normalment les venen congelades a... qualsevol botiga que en venguin, de peix congelat, a deixar-les descongelar, perquè si no, no les podreu punxar a la broqueta, i pinya. Jo utilitzo la pinya al natural, amb llauna, però perquè a casa som dos, una pinya sencera...
No s'acaba mai.
No s'acaba mai, i això llavors et fa una mica... Si les podeu tindre... Si sou bastants, allò de dir, hòstia, és que som 12 o així, compreu una pinya madura... i la feu. No aneu a la pinya més madura que trobeu, perquè se us desfarà.
Ah, esclar.
Penseu que ha de tindre una cocció aquesta pinya, llavors, si és una d'aquelles, no l'agafeu verda, perquè serà estúpida com una sola samata, però aquelles que diries, per menjar-te-la d'aquí
sí,
3 o 4 dies.
Li queden uns dies.
Li queden uns dies.
Aquesta
seria la bona, perquè de gust la tindràs acceptable, la tindràs bé, i et facilitarà la vida a l'hora de punxar-les, perquè si és aquelles grogues boníssimes que són mel, però la intentes punxar en una broqueta... el que anirà passant és que se t'anirà desvinculant.
No?
De fet, un dels hàndicaps que a mi em va passar quan les vam fer a casa és que amb aquestes de la pinya amb conserva també costa. O sigui, has de fer els trossos una mica més grans de potser el que els faries perquè et passi bé la broqueta i ho has de fer amb molt d'amor perquè no hi ha contrafibra. O sigui...
Ui, que complicat m'ho poses!
No, o sigui, si ho feu a casa veureu que si punxeu d'una forma, fum, se us parteix el tros de pinya
per
i si punxeu per l'altra forma se us queda enganxada. No hi ha més.
D'acord.
Llavors, pinya gambeta, pinya gambeta, pinya gambeta i llavors cap al tàper. Les guardeu en el tàper i aneu a la barbacoa, al lloc on hagi de ser la barbacoa, i les passeu. No les coeu massa, la gambeta és petitona, és a dir, quan que no hi hagi la flama viva o quan ja hagueu fet potser tota la carn o ja hagueu fet d'esto, posar-les volta i volta, que es faci la gambeta, a veure si és un llagostí d'aquells grossos i guapos, una mica més. Però si és la típica gambeta, amb una volta i volta ja la tindríeu.
Com queda aquesta pinya? Una mica caramelitzada?
Sí, queda com marronosa, com si l'haguéssiu caramelitzat. Si en algun trosset li toca la flama més directa o li toca la xixarreu una mica, doncs llavors queda una mica morenaza, saps? Allò d'haver anat a la platja.
Amb color.
però són bones, perquè al final el que fas és que evapores l'aigua d'aquesta pinya i la deixes més caramelitzada. Per això deia que no és tan important que estigui al punt òptim de dolçor, perquè després acaba tenint aquest punt dolç i bo. Llavors ja t'ho compensa.
Broquetes de gamba i pinya.
Sí.
Què més?
Aquesta, per exemple, la podem acompanyar o banyar quan estiguin fetes amb un oli d'all i julivert per sobre.
All i julivert? Que bé.
Molt suau, no us passeu de l'all perquè d'esto, però allò amb una, bastant julivert i oli amb una mica rona d'all, com si fos una picada de tota la vida que ficaríem a les gambetes que féssim a la planxa, i queda superbona. O sigui, el contrast és molt bo. I si no agrada l'all, es pot treure l'all només amb julivert i queda com una pseudo-marinera fàcil, ràpida i molt tonta, que queda molt bona.
El fort. Preparem a casa i
sí,
en carmanyola cap a la barbacoa.
Sí, amb un potet. Un potet. No, ho transporto en un potet d'aquests petitons i ja, a més va bé perquè el sacseges i ja està tot barrejat. Però sí. Llavors, després, una altra broqueta, també així continuant amb el peix, us porto una reinterpretació, està molt de moda, les reinterpretacions
sí?
I les deconstruccions, de pop a la gallega.
Oh, carai!
Aleshores, la pota de pop, jo la compro ja bullida, o sigui, bullida, cuinada, a punt per poder menjar, que només li falta escalfar. Si voleu fer des de zero, armeu-vos de paciència, agafeu el pop, el bulliu tres cops, el torneu a bullir, el deixeu refredar, el talleu, o sigui, és tot un cerimonial, que qui el sàpigui fer i el vulgui fer endavant, i si no, les potes de pop que es venen als súpers estan estupendes.
I tant.
Llavors, el pop a rodanxetes, la pota, sobretot la part més gruixuda, fem rodanxetes. El mateix, penseu que les hem de punxar en una broqueta. Si les fem molt fines, és físicament impossible punxar-les en una broqueta. Llavors, bullirem patates. Jo ho he fet amb dos tipus de patates diferents. Ho vaig intentar fer amb la vermella i ho vaig intentar fer amb la tipus Mona Lisa, una blanca. Feu amb les blanques, amb les que són més tubetes, amb les que faciliten la vida a l'hora de punxar, perquè amb les vermelles, que eren més turgents, eren més d'esto...
Ja t'imagino allà suant tinta, no?
Sí, l'has de bullir, l'has de deixar una mica allò bullida, com quan vam parlar de la manida de patata, que ha de callar en aquell punt de que dius, vale, està feta, però li falta una mica rona, perquè si no serà puré i se us acabarà desfent a la barbacoa, o sigui, pensa que ha de tindre una segona cocció aquesta patata. Si agafes la vermella i punxes, normalment s'esberla, que és el que em passava. Fent equilibris, acabes dominant-ho. Per tant, recomano més una patata blanca, tipus Mona Lisa i així. Llavors, és un taco, jo ho vaig fer-ho a deuets, però la pots fer com més laminada, com puguis o et vagi bé. I rodanxeta de pop, trosset de patata, rodanxeta de pop, trosset de patata, i el mateix, a la barbacoa. O sigui, això ja aniria al tàper i cap a la barbacoa. Llavors, a la barbacoa, anar fent que la patata aquí sobretot manarà que no es xurrasqui el pop, però manarà també la patata, que quedi mínimament a la vista xula. Cuita ja ho estarà. Llavors aquí l'acompanyament és quasi de manual. Una mica de pebre vermell per sobre, ja sigui fumat o sigui pebre blanc. Ai, blanc.
Vermell sempre.
Vermell dolç. Picant, els que els agradi el picant. Una mica de sal escamada i un bon raig d'oli d'oliva. I us queden unes broquetes estupendes. I normalment amb aquestes sorprens a la gent.
Home, sí, fan festa, aquestes.
Sí. Aquestes són xules i bones. Molt. I aquesta seria pels nostres amics vegetarians i vegetarianes.
Vinga, estaran contents.
Aquesta és una broqueta d'albergina i xampinyons, que aquesta sí que li has de dedicar una mica de temps, perquè jo proposo fer, si es fa tal qual, o sigui, xampinyonet, trosset d'albergina, xampinyonet, trosset d'albergina, a la brasa, i amb l'all i julivert, per exemple, que hem dit abans, queden estupendes. Però buscant, buscant, vaig trobar una recepta. Aquesta, de fet, és una recepta d'un llibre anglès. És a dir...
Què m'estàs dient?
No, perquè veureu que els ingredients és una mica de... Què és això, Èlia? Vale? O sigui, és una recepta una mica... Bueno, una mica no, totalment d'un llibre d'anglès. De fet, la tinc en anglès, que l'he traduït aquest matí, en plan... Uau, que la tinc. I llavors, és una barreja per marinar-la d'una cullerada de llavors de comí i una de coriandro. Un trosset de gingebre, allò mig dit, ratllat, tot. Bueno, ratllat, trossejat, perquè després es passa pel túrmix. Dos alls.
Dos alls, Déu-n'hi-do.
Dos caps, dos...
Sí, sí. Dos grills.
Dientes, dos grills, això
dos
no
dents.
Em surt. Llavors, dues cullerades de salsa de soja, 8 cullerades d'oli i 2 cullerades de suc de llimona. Llavors, a la recepta anglesa sí que et parlen del... de la citronela, que ja vam dir-ho algun dia així. És difícil d'aconseguir, jo quasi mai l'aconsegueixo. I el que faig és ratllar-li la pell de la llimona, que és corregut. O sigui, més o menys l'aroma, no sé si el mateix,
casolà.
Però és un apanyo casolà. Dic el que és anglesa, perquè si us hi fixeu, tots són culleres, culleradetes, llavors són mesures angleses, i és molt difícil de passar-les a grams, perquè és volums, llavors és diferent. Tot això ha passat pel túrmic, s'embadurnen les broquetes, i aquí sí que necessites el tàper, perquè les deixes reposar el temps d'anar cap a la casa de la persona, les fas al matí, les mengeu al migdia, i llavors les passes amb tota aquesta embadurnada per sobre les broquetes, les passes a la barbacoa.
L'esbergínia és punyetera, perquè de seguida s'oxida.
Sí.
Com ho evites?
Aquí, és a dir, amb la barreja que has fet, porta llimona. Si l'embadurnes bé, a part de que queda amb un color ja marronós l'embadurnada, o sigui,
sí,
la salseta, no s'oxidarà. El fet de portar llimona deixa d'oxidar-se. És això, si s'ha de fer, rotllo, la fas al matí i al cap de 3 o 4 hores a la barbacoa. Mulla-les una mica amb llimona. Si no vols que sigui llimona pura, pura, barreja una mica de llimona amb una mica d'aigua i les embadurnes. I ja està. Com a molt, tindràs un regustet de llimona, que a la barbacoa també li està bé. Fem un munt, no?, de peixos i de verdures amb rodanxetes de llimona, amb un rajolí de llimona, els calamars, no?, molts cops quan anem calamars a la romana els fotem amb la llimoneta al costat.
Sí, sí.
I això, llavors, per acompanyar-la és una mica, més o menys, una salsa que també porta una mica de llavors de comí, de coriandre, un altre cop un parell o tres de dents d'all. Llavors aquí sí que és una ceba petita crua, triturada. Un altre cop cullerada de suc de llimona, una culleradeta de sal, petitona. Llavors aquí sí que li afegim 120 mil·lilitres de crema de coco, aquella que va amb llaunes, no la llet que és totalment líquida, sinó la crema.
L'espessa.
L'espessa. I aquí se li afegeix 250 grams de crema de cacauet a trossets. Llavors, són aquests...
Això és molt british.
És molt british. Aleshores...
Però aquí també hi ha molts fans.
Molt, molt, molt. Jo a casa, va que vola, la crema de cacauet. És una salsa que d'entrada dius... Què coi estàs barrejant aquí?
Rareta, rareta.
Saps aquelles coses que dius... Què és això? Està molt bona. A mi m'agrada molt. A veure, tant d'agradar, si no t'agrada el coco, d'aquests que només que hi hagi mig trosset de coco ja el noten, no li agradarà. El podeu treure, també, el coco. Al final és una combinació de, sobretot, notes cacauet, l'aroma aquest del comí, del coriandre... És com una barreja d'aromes entre refrescants i densos, com pot ser la crema de cacauet, i se li afegeix aigua, se li va uns 250 mil·lilitres d'aigua. I ho tritures i et queda com una salseta, com si fos...
Espessa?
Com si fos un hummus.
Sí.
Un hummus d'aquells que et queda una mica massa líquid, que dius...
No acaba de ser què volia.
Doncs en aquest cas seria estupendo. Aquí, per exemple, es pot jugar, si ens agrada més, la mantega, la crema de cacauet, aquella que porta trossets de cacauet, o ens agrada més la fina, 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 aquí es pot jugar. A mi m'agrada la de cacauet, però perquè trobes els trossets. És molt divertida. Jo quan l'he fet amb un germà durant una molt bona època va ser vegetarià, ens havíem de trencar les banyes perquè sempre per Reis fèiem barbacoa a casa dels avis, i clar, sempre era el xai, la botifarra i tal, i va ser aquí on vaig començar a trobar i me'n vaig adonar que els anglesos tenen molt l'acostum de fer verdures i fer broquetes i fer coses de verdures, o sigui, vegetarianes a la barbacoa.
Els agrada especialment.
Sí, allò, algú que de vegades estigui una mica desesperat, no?, a l'hora de dir és que tinc una filla vegetariana o un fill vegetarià i no sé què fer, me'n vaig adonar que els anglesos tenen molts recursos en aquest sentit.
Tenen un bon receptari.
Sí, sí, sí. No, no em facis dir el per què, no en tinc ni idea, però...
És una bona troballa,
sí,
aquesta.
Sí, 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 sí.
Tenim gamba i pinya, aquesta reinterpretació del pop a la gallega, esvergínia i xampinyó, sí, amb la salsa, que és la clau. Què més proposaries?
Proposo, aquesta és una broqueta que també porta una miqueta més d'elaboració, però que és fàcil de fer, que és carbassó, carn picada i formatge. Aleshores, agafes una... El carbassó es talla amb una mandolina, perquè si no costa. A ganivet es pot arribar a fer. Però necessites fer com llengües de carbassó, el més fines possibles, com si fossin plaques de lasanya, per dir una forma.
Sí.
Llavors, a cada llengua de carbassó li fiquem carn picada a sobre, però molt fineta, com el mateix gruix de carbassó, el mateix gruix de carn picada.
De porc, de vedella...
Jo a casa l'utilitzem mixta. Sempre allò, una part de porc, una part de vedella. Es pot fer amb pollastre, es pot fer només amb porc o només amb vedella, o sigui, depèn dels gustos. Jo normalment l'amaneixo bastant, li poso un bon raig d'oli aquí a la carn, a sal, pebre vermell. Jo aquí, com que és per barbacoa, li fico el pebre vermell fumat, que li dona aquell punt de barbacoa. Sal, pebre negre i es barreja. Si a casa sou molt fans d'alguna espècie en concret amb la carn, és el moment que se li pot afegir, se li pot posar. Quan més gustet tingui, més divertida serà la broqueta. I com molts cops dic, també jugueu de vegades. A veure què passa si li fiquem nou moscada a la carn o què passa si li fiqueu... No ho feu tot, feu només un trosset
una,
i no aneu
aviam
tastant, però podeu jugar-hi. És a dir, hi ha moltes espècies, som una... La cuina catalana treballem amb les espècies sempre al sota cavallo rei, no? Les mateixes. N'hi ha moltíssimes, barreges hindús, barreges pakistanís, barreges sobretot de tot el que seria el nord d'Àfrica, tenen barreges i la Índia brutals d'espècies. Jugueu-hi, és molt divertit anar descobrint espècies i anar acostumant el paladar també a altres gustos, sortint de la sal, el pebre, l'oli
i para de
comptar. I el pebre vermell, i el llauré una miqueta.
Sí, és veritat. Llavors, estàvem posant la carn picada en aquesta
sobre
làmina
de làmina
carbassó.
I llavors li fiquem una altra petita làmina, allò com si fos un dit, també primet, una làmina de formatge. Jo normalment utilitzem el formatge a Barti tallat
que fon llesques, molt bé.
I ha de ser un formatge clar, com has dit tu, que fongui. Una mozzarella, un gouda, un cheddar, qualsevol d'aquests, que no sigui el tranchete, o sigui, que no sigui aquell ja que fon directament. Més que per una cosa, ja, aquí ja no em poso amb si agrada més, si és més sa o si no és més sa. Per una cosa de que el carbassó i la carn trigaran molt més a coure's que el propi formatge. Si aconseguim que el formatge hagi fos, refós i superfós, mentre el carbassó no el tenim encara cuit, fotrem una liada a la barbacoa de formatge degotant.
Quina feinada netejar després, ja m'ho imagino, ho estic veient.
Per això ha de ser una làmina petitona, o sigui, que quedi com un dit, és a dir, no vulguem omplir de punta a punta el formatge perquè ens degotarà.
Clar, sobreixirà.
Llavors, és només aquest punt de formatge i s'enrotlla com si féssim canelons. Llavors es punxa, llavors és una broqueta de petits enrotllats d'aquest carbassó.
Per tant, hem de fer volta i volta, bé,
sí,
igual que amb les altres.
Sí, anar fent. Amb les altres sí que és una mica potser més ràpida l'elaboració.
Aquí has d'estar més al cas.
Aquí has d'estar una mica més al lloro, perquè tens carn picada enrotllada, és a dir, tens... Ve a ser com una pseudomandonguilla, llavors pot ser que al fora el tinguis cuit, però al centre... li estigui costant. Nosaltres ho vam fer a casa, vivim en un pis, hi ha un balcó petit i ho vam fer a la planxa. O sigui, aquesta, per exemple, és apta a la planxa. Les altres tres són més fotudes de fer la planxa. Se'ns van desmuntar una mica i crec que he hagut de fer meravelles perquè semblin fantàstiques boloses a les fotos d'Instagram.
M'hi fixaré amb lupa.
Són molt bones, al final només
clar,
és aspecte, però
és
clar, a l'Instagram, que totalment és
ben
caràtula,
imatge,
va ser com, hòstia, no, tio.
És que l'Èlia ho fa tot abans de venir a la ràdio, abans de proposar-nos qualsevol cosa, prova, saps, error, a casa.
Sí, 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 sí. I una mica amb les tècniques i les coses de cocció, és a dir, és ideal, la barbacoa és fantàstica, però també pot haver-hi persones que diuen, hòstia, m'ha molat molt aquesta idea que ha dit l'Èlia o aquesta proposta o tal... Però clar, visc en un pis on no tinc barbacoa o no tinc cap amic que ara mateix em pugui convidar a fotre aquí una liada amb barbacoa. la planxa de casa funciona, nosaltres ho hem fet. L'aspecte potser no és el més bo, però va bé, o sigui, una planxa normal. També hi ha aquestes elèctriques, que són com una seu de barbacoa, que sí, seria una opció molt bona
millor,
si
no?
La tens. Sí, millor.
I no embrutes tant.
Sí, i finalment, jo a casa sempre ho havíem fet i ho havíem tingut, la xurrosquera, no sé si es diu així, si així li deia a ma mare, si li diu ma mare o no sé què és, però és com una mena com de cassola de metall, que té com un forat al mig, que és per on tu li poses el foc, i llavors com una reixa i una tapa. Llavors és com una mena de pseudo barbacoa, pseudo forn, que la poses a sobre de... ha de ser fogó de gas, a la vitro no funciona, vitro inducció. I és una opció molt guai, de
també?
Fet. Sí, de fet, jo des de que ens hem canviat, que tenim ara la vitro a casa i tal, és de les coses que trobo faltar més, perquè et dona aquest punt. O sigui, és com una espècie de barbacoa forn, que cou superbé les coses perquè té la flama directa, inclús et permet fer escalivades, et permet fer... És una solució molt, molt xula de... per tindre a casa. Fa poc fum, no és com aquella planxa.
Clar, és molt més neta, no?
És molt més neta. Si el, el pollastre de gota té com, com una mica de cassoleta
queda
baix,
recollit,
queda recollit,
no? A dins.
Sí. Sí, sí, sí. És una... No sé com es diu, jo la vaig trobar, o sigui, jo l'he comprat aquí a Botigues de Vilafranca.
L'has comprat?
Sí, 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 perquè...
A part de la que recordes de la infància...
La recordava de ma mare.
Se'n venen.
Sí, 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 sí. I la tenia en qualsevol botiga aquí a... Crec que és carrer Sant Joan, cantonada, emparellada. Crec
sí.
que la vaig comprar allà. N'he vist per aquí la Rambla. O sigui, a diferents botigues on tenen menaje, allò, cassoles i això, en tenen. No sé si us entendran o no amb lo de xurrosquera, però proveu.
Tu vas fer-ho així?
Bueno, jo la vaig veure a la parada i vaig dir, oh, és una casa! I vaig anar allà i li vaig dir, és això.
Però només funciona amb gas.
Sí, 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 sí. Teniu vitro
gas.
I induccions, no funciona perquè la flama és com que entra la flama dins de la cosa aquesta.
Mig.
Sí, és com si fos una barbacoa, una paella barbacoa, no... No sé com, no sé massa
sí,
com definir-la.
Sí, l'estic visualitzant,
eh?
Però no sabria posar-li
sí.
nom. Però sí que vols dir.
I...
A vegades aquests
sí, sí.
gadgets d'abans
sí,
són els
sí,
millors.
Sí, sí. A mi m'encanten i tinc la cassola de fang, de fet tinc diversos gadgets de quan teníem fogons de gas que podia utilitzar i ara estic una mica trista que no els puc utilitzar
ara
a casa.
Ara estan allà aparcats,
però...
no?
Sí, sí,
però
sí,
no
sí.
els llences.
No.
Mai de la vida. Èlia Vidal, moltes gràcies per aquesta cuina de Carmanyola. Avui ens ha proposat broquetes per anar a fer una convidada a on la barbacoa és la protagonista. Gràcies i bona setmana.
Igualment.
Penedès Gama Extra.
Sempre seràs el meu tema preferit i cansaré a tots els meus amics. Parlen de tu, parlen de mi, parlen del que mai ens vam dir. I m'imagino i vull pensar que em trobes molt a faltar.
Amb la Julieta i aquest clar que t'hem trobat a faltar, ens plantarem a les 10, butlletí de notícies, uns quants anuncis i el Hub, avui parlant de la tecnologia en l'educació.
Si tu també, si també m'has trobat a faltar, quan estava solet al meu quarto, m'he quedat empanat esperant-te i vull preguntar-te si tu també, nena, que tu em va robar el sol i ara et busco, ets el meu eclipsi quan em faltes amb...